Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els sindicats no s'han presentat a la reunió amb el Departament de Justícia prevista per aquest matí sobre condicions laborals. Aquesta havia de ser la primera trobada sobre aquesta temàtica després que a principis de mes es reprenguessin les negociacions entre sindicats i conselleria i s'acordés també la creació de dues taules de negociació. La primera, sobre seguretat, sí que va celebrar una primera trobada el dijous passat. D'altra banda, una vintena de treballadors de presons s'han concentrat aquest matí a les portes de la Conselleria a Barcelona des d'on han celebrat la no assistència dels sindicats a aquesta reunió amb qui s'havien mostrat crítics anteriorment per accedir a negociar i han tornat a demanar dimissions. De fet, un dels funcionaris de presons i membre també de Marea Blava de presons exigeix ara mateix les dimissions en la Conselleria i també acusa el govern de voler guanyar temps. Denuncia també que el que ofereixen no és realment una mà estesa.
Això no és mà estesa, com ha dit moltes vegades la conselleria. Això no és mà estesa. Això és simplement guanyar temps perquè ells tenen un calendari polític d'eleccions i el que volen és anar dilatant el temps. Però nosaltres, dia a dia, anem a treballar en risc d'agressions i en risc de vida. Això fa que els sindicats hagin vist que l'administració està senzillament dilatant un temps i han decidit, sàviament, i seguint els consells de la plantilla, no venir a aquesta reunió.
El divendres està convocada una nova reunió entre sindicats i conselleria per tractar temes de seguretat. Sindicats com CESIF ja han anunciat que no hi assistiran. I el vigilant nocturn d'una empresa dedicada al desballestament a Montcada i Reixac ha mort en l'incendi que s'ha declarat al pati de la planta aquesta matinada. El foc s'ha declarat al polígon de Can Cuyàs i els bombers han treballat per contenir les flames. Ha estat en el moment, volíem dir, de la inspecció un cop extingint l'incendi quan han trobat el cos sense vida de la víctima a dins d'una autocaravana que ha cremat totalment juntament amb un camió i una altra autocaravana afectada de manera parcial. I en clau política, el PP ha registrat el seu veto a la llei d'amnistia al Senat. La formació d'Alberto Núñez Feijóo té majoria absoluta a la Cambra Alta i aprovarà aquesta iniciativa en les properes setmanes, tot i que aquest fet no afectarà el conjunt de la llei que tornarà al Congrés al mes de maig per ser definitivament aprovada. Va ser ahir, recordem, quan el president de la Generalitat, Pere Aragonès, defensava davant del Senat que l'amnistia era inevitable, com ho serà també el finançament singular i el referèndum sobre la independència a Catalunya. I en esports, en waterpolo, aquest dimarts es recupera un partit pendent de la jornada 18 de la Divisió d'Honor, duel de la part baixa entre el Catalunya i el Rubí a 8:45 del vespre.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 9 d'abril de 2024, això és l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dimarts 9 d'abril, avui arrenquen els quarts de final de la Champions masculina de futbol amb un clàssic europeu dels últims anys, com el Real Madrid-Manchester City, en una nova visita de Pep Guardiola al Bernabéu. Avui escoltarem el tècnic de Santpedor i també a Luis Enrique, un altre ex del Barça, ara al PSG, que demà s'enfronta a l'equip blaugrana per primer cop després de deixar-lo al 2017. Recordem que Luis Enrique va guanyar l'última Champions del Barça l'any 2015. Avui molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja és a París per disputar demà l'anada dels quarts de final de la Champions masculina.
Els blaugranes han viatjat amb Christensen, ja recuperat dels seus problemes físics, però també Pedri i De Jong, encara sense l'alta mèdica. El neerlandès, això sí, té opcions de ser fins i tot titular demà al Parc dels Prínceps. Fins i tot ha viatjat amb l'equip Gavi, lesionat de llarga durada, a més dels juvenils Marc Casador, Héctor Fort i Marc Guiu, el tercer porter, Ander Astralaga, i els habituals Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'únic que s'ha quedat a Barcelona, continuant amb el seu procés de recuperació, és Alejandro Valde.
Demà a les 9 aquest PSG-Barça, demà escoltarem Xavi Hernández i Jules Koundé, que compareixen ja des de París aquesta tarda en roda de premsa. Ara ho fa el tècnic de l'equip francès, un ex del Barça com Luis Enrique.
En una entrevista als mitjans del club, l'asturià admet que és una eliminatòria complicada per ell pel fet d'enfrontar-se al Barça, però que l'hora és un al·licient fer-ho bé i seguir endavant a la Champions. Serà la primera vegada que Luis Enrique s'enfronti al Barça, després de deixar-lo al 2017.
Demà a les 9 aquest PSG-Barça, també demà jugarà l'Atlètic de Madrid Borussia Dortmund. Avui arrenquen els quarts de final amb aquest Real Madrid-Manchester City.
Serà un nou retorn de Pep Guardiola al Bernabéu, que té intenció de repetir el guió de l'any passat després d'eliminar els blancs a semifinals per acabar guanyant la Champions. També avui a la mateixa hora, a les 9, s'enfrontaran a Londres l'Arsenal i el Bayern de Múnich.
I tot això amb una amenaça, presumptament, d'estat islàmic per als partits d'avui i demà.
Mitjans no oficials, fins als jihadistes, han compartit imatges en què s'amenaça els estadis on es disputaran els duels d'anada als quarts de final de la Champions masculina, dos d'ells a Madrid, el Bernabéu avui i el Metropolitano demà. Segons el govern espanyol, gairebé 3.200 efectius entre policies, protecció civil, bombers, Creu Roja i vigilants de seguretat formaran part del dispositiu dels dos partits a la capital espanyola.
En categoria femenina també avui juga la selecció espanyola.
El comitè estatal afronta aquesta tarda a Burgos el segon partit de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve. A la concentració, que divendres passat va golejar Bèlgica per un contundent 0-7, hi ha tres catalanes, Laia Aleixandri, Ona Batlle i Alexia Putellas, a més de les blaugranes Irene Paredes, Mariona Caldente, Salma Parayuelo i Vicky López.
Per cert, encara en cau blaugrana, el Barça femení, avui s'ha fet oficial que l'estadi de la Romareda, Saragossa, acollirà la final de la Copa de la Reina entre el Barça i la Reial Societat de la catalana Tale Arroyo, prevista per al 18 de maig. En bàsquet, el bàsquet Girona ha fet oficial aquest matí un nou fitxatge, el de Gabe York.
El base californià substituirà el també nord-americà Kenny Cherry, lesionat de llarga durada i que es perdrà el que queda de temporada. York, d'1,91 m d'alçada, amb 31 anys, arriba de l'Ignic de la G-League, la lliga de desenvolupament de l'NBA, i té experiència a Europa en les lligues italiana, alemanya, grega, francesa i israeliana.
I a la penya, i us ho explicava amb la veu de Carles Duran, que ja tindria substitut.
Segons avançava ja ahir el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros, Dani Miret agafarà les regnes de la penya un mes abans del previst. La decisió ja estaria presa des de feia setmanes, però intenció era fer-ho a l'estiu, i la deu abans d'hora de Carles Duran l'hauria precipitat. Dani Miret és un entrenador de la casa, que ha dirigit equips de la base i ha estat vinculat al Prat.
En waterpolo avui s'han sortejat els creuaments de la Copa de la Reina, que es disputarà a Can Llong, a Sabadell, del 3 al 5 de maig.
Els enfrontaments de quarts de final són els següents: Sant Andreu Barceloneta, Terrassa Xeide, Catalunya Mataró i Sabadell Mediterrani. Sabadell i Mataró, finalistes de l'última edició de la Champions, es creuarien a semifinals en cas de triomf als seus respectius duels inaugurals.
I en categoria masculina, també waterpolo, avui es disputa un duel decisiu de cara a la permanència.
A dos quarts de nou del vespre s'enfrontarà a Cantudà el Club Natació Catalunya i el Club Natació Rubí, dos dels equips implicats en la lluita per evitar el descens. Es tracta d'un partit pendent de la 18a jornada d'aquesta divisió d'honor masculina i on, a més, el Club Rubinenc ha organitzat un autocar que sortirà des de Can Rosets per donar suport a l'equip rubinenc a Barcelona.
De fet, una victòria del Rubí ja pràcticament s'agellaria aquesta permanència a la divisió d'honor masculina. En hoquei patins ja coneixem els horaris de la Final Four de la Europe Cup masculina, que es disputa aquest cap de setmana a Igualada.
Amb dos equips catalans que buscaran ser a la final, l'anfitrió, l'Igualada Rigat, i el vigent campió, el Voltregà Ester Motor. Els igualadins, volíem dir, jugaran la primera semifinal dissabte 13 d'abril contra el Sazana a les 4 i 5 de la tarda, mentre que els susodencs s'enfrontaran un altre equip italià, el Folonica, a 3 quarts de 7 de la tarda. La final es disputarà l'endemà, diumenge 14 d'abril, a les 12 del migdia, també, evidentment, al pavelló de les Comas.
En esquí de muntanya, Oriol Cardona no ha pogut lluitar a la final de la Copa del Món a Cortina d'Ampezzo.
El Banyolí ha estat últim a la final, tot i partir com un dels favorits. De fet, Cardona ha guanyat aquesta temporada dues proves de la Copa del Món de sprint, competició que serà olímpica a partir dels propers Jocs d'hivern i arribar a opcions matemàtiques de proclamar-se campió.
I un últim apunt, no marxem de Banyoles, perquè la capital del Pla de l'Estany acollirà de nou el Mundial de Marató de Piragüisme.
La Federació Internacional de Piragüisme ha donat a Banyoles l'organització com a única seu del Campionat del Món de Marató del 2028. L'Estany de Banyoles ja va ser el marc de les proves de rem dels Jocs de Barcelona. El 2010 s'hi va fer el Mundial amb la medalla de plata per al català Albert Coromines en el K2 amb Jorge Alonso.
Dimarts 9 d'abril, 10 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Avui arrenquen els quarts de final de la Champions masculina amb un clàssic europeu dels últims anys, com el Real Madrid-Manchester City, en el retorn de Pep Guardiola al Bernabéu. Ara en parlem i escoltem el tècnic de Santpedor, però abans tenim ara mateix en roda de premsa a Luis Enrique, l'entrenador del PSG, també un altre ex del Barça, rival dels Blaugranes demà en l'eliminatòria de quarts de final. Un Luis Enrique que, com dèiem, compareix ara també amb el jugador del PSG, Danilo, un altre dels que substituirà, com dèiem, Achraf, un dels les baixes importants del conjunt francès, que es baixa per sanció demà contra el Barça. Un Luis Enrique que s'enfrontarà per primera vegada al Barça des que va marxar el 2017. Recordem que va agafar primer la selecció espanyola i ara, com dèiem, el Paris Saint-Germain. El tècnic asturià que va concedir una entrevista als mitjans del club francès en què admetia que aquesta eliminatòria era especial per a ell.
Jugar para mí en Barcelona es difícil, pero a la vez es un estímulo. Yo quiero hacer un gran papel, quiero que mi equipo gane la eliminatoria, quiero demostrarle y demostrarme a mí que como profesional estoy al máximo nivel, y eso pasa por intentar superar al Barça. Para hacer mal vamos a tener que dar nuestra mejor versión. El Barcelona es un club que tiene un alto nivel, de manera colectiva es un buen equipo, va a ser muy difícil, pero yo creo que estamos a un altísimo nivel, llegamos en un muy buen momento y estoy convencido que podemos eliminar al Barcelona.
Pel que fa al Barça, l'equip ja ha viatjat cap a París amb tots els jugadors disponibles, excepte Gavi, que també ha acompanyat l'equip, i Valde, l'únic que s'ha quedat a Barcelona, continuant amb el seu procés de recuperació. Tots dos lesionats, recordem, de llarga durada, no podran jugar en aquesta mateixa temporada. També han viatjat Christensen, ja amb l'alta mèdica, i Pedri i De Jong, encara sense l'alta, però amb possibilitats de jugar. Dubtes fins a última hora. De fet, el neerlandès té opcions fins i tot de ser titular. A més, també seran els juvenils Marc Casador, Marc Guiu i Héctor Fort, a més del porter Andrés Estralaga, i dels habituals Lamine Yamal i Pau Cubarsí, tots dos també amb possibilitats de ser titulars. Aquesta tarda, un quart de set, la roda de premsa prèvia de Jules Koundé, el defensa francès del Barça, i Xavi Hernández, que escoltarem demà aquí a l'Enjoc, en una prèvia més extensa d'aquest PSG-Barça. Demà a les 9 de la nit al Parc dels Prínceps, aquesta anada dels quarts de final de la Champions masculina per als blaugranes, després de 3 anys sense ser-hi. També demà es disputarà el duel d'anada de l'eliminatòria entre el Borussia Dortmund i l'Atlètic de Madrid, on sortiria el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. I avui, com dèiem, obrirà aquest quart d'aquests quarts de final al Real Madrid-Manchester City. L'entrenador del conjunt anglès, Pep Guardiola, admetia a la roda de premsa prèvia ahir que guanyar la Champions l'any passat va ser alliberador pel club que defensa, més enllà d'haver eliminat el Madrid a la semifinal.
Alliberadora va ser guanyar la Champions. El Madrid ja l'havien guanyat fa 2, 3 o 4 anys, l'any del Covid, i ja el vam eliminar i no vam guanyar la Champions. Per tant, no és alliberadora. Alliberadora és quan la guanyes. I això sí que ho va ser. I, evidentment, per guanyar la Champions has de guanyar el Madrid, el PSG, els grans equips d'Europa. Si no, no la pots guanyar.
Un Guardiola que també reconeixia que sempre era especial jugar al Bernabéu, però que ja s'hi anava acostumant.
El partido será distinto, esto por supuesto. Primero porque es el primer partido de ida, y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas ir porque ya no hay vuelta. En el primero siempre uno especula más. Intentaremos especular lo menos posible sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa. No es la primera vez. No digo que es una rutina, pero no es la primera vez. Es la primera vez cuando ya como jugador viene muchas veces y como entrenador también. Siempre es especial. Bernabéu, Camp Nou, cuando vas a l'Allianz Arena o vas a estos campos siempre, Anfield, todos estos Old Trafford, todos estos campos cada vez que vas son especiales, pero ya hemos venido muchas veces.
Un Pep Guardiola que va tornar a elogiar el Madrid i el seu entrenador també, Carlo Ancelotti, l'últim precedent empat a 1 l'any passat en l'anada de les semifinals, amb el City sentenciant l'eliminatòria a la tornada a l'Etihad Stadium a Manchester. Aquesta nit, com dèiem, a les 9, al Santiago Bernabéu, aquest Real Madrid-Manchester City, també avui es disputarà l'Arsenal-Bayern de Múnich a Londres, amb un altre entrenador en passat blaugrana com és Mikel Arteta. Encara en futbol, avui aprofitarem per repassar l'actualitat d'alguns dels equips catalans a la primera, segona i tercera federació masculines. A la primera federació, de fet, tenim dos catalans a la part alta de la classificació, la lluita per pujar a segona, el Barça Atlètic, que és segon, a 3 punts del líder, el Deportivo de la Coruña, i el Nàstic, que és tercer, a 4 dels gallecs i amb un punt menys que el filial blaugrana. Un Nàstic que deixa una dada espectacular. És l'equip menys golejat de tots els de primera, segona divisió i primera federació masculines, havent encaixat només 18 gols en els 31 21 partits que ha jugat. En té més detalls des de Tarragona Ràdio, el Jordi Blanc.
Els tarragoners només han rebut 18 gols i són l'equip que menys gols ha rebut dels 82 equips que conformen el futbol d'èlit de l'Estat. El líder de primera, el Real Madrid, n'ha encaixat 20, el líder de segona, el Leganés, 21, a la primera federació. A l'altre grup, el Màlaga, que és el quart classificat, n'ha rebut 21, per tant, el Nàstic és el menys golejat de les tres màximes categories del futbol. Un Nàstic enceta les darreres 7 jornades de Lliga en places de play-off amb 9 punts de marge respecte al primer equip que no jugaria ara la fase d'ascens i a 4 punts del líder, que és el Deportivo de la Corunya. En aquest sentit, el director general del Nàstic, en una entrevista al Sempre Nàstic de Tarragona Ràdio, diu que han de lluitar per tots els objectius. Lluís Fàbregas no renuncia a la plaça d'ascens directa.
Un parell de canvis de lideratge d'aquí a l'última jornada, estic convençut que hi seran, i tots tindrem alguna ensopegada. La tindrà el Depor, la tindrà el Barça, la tindrà el Celta, tots els que estem allà, estem tots molt apretats. Heu vist, la Ponferradina va perdre a casa i va guanyar a fora, però hem de ser optimistes, hem de veure la part positiva de la posició que tenim a dia d'avui en aquesta jornada i que depèn de nosaltres arribar en el final estant a dalt de tot.
La plantilla del Nàstic avui descansa, però demà començarà a preparar el partit a Tarazona del diumenge vinent, amb la baixa per sanció del defensa Pol Domingo, i un partit pel que el club organitza desplaçament pels seus aficionats.
Gràcies, Jordi. I ja tenim millor gol de la jornada del futbol català d'aquest cap de setmana. El més votat ha estat el d'Albertito, de la Unió Esportiva Sant Andreu, a la segona federació, amb l'empat a un contra l'Espanyol B, amb pràcticament el 57% dels vots, per davant de les dianes de Baba Canuté, del Banyoles, de primera catalana, del llançament de falta de Yeray, del Sant Cristóbal, a la tercera federació masculina, i del Domar Damba, del Granollers, a la Lliga Elite. Recordeu que podeu votar cada setmana el millor gol de la jornada, dilluns i fins dimarts al matí, com dèiem, al futbol català, al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa. Parlem ara de bàsquet. Segons avançava ja ahir el company de la ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros, Dani Miret agafarà les regnes de la penya un mes abans del previst. La decisió ja estaria presa des de feia setmanes, però la intenció era fer-ho a l'estiu, i la deu abans d'hora de Carles Duran l'hauria precipitat. Dani Miret és un entrenador de la casa que ha dirigit equips de la base i ha estat vinculat al Prat. És l'equip de l'EP Plata, ara mateix vinculat a la penya, i serà l'encarregat d'afrontar el repte de classificar, si pot ser, el Joventut per als play-off pel títol de l'ACB, o en tot cas acabar la temporada el millor possible. Ara mateix el Joventut és desè a l'ACB a dues victòries del Manresa, que és el que marca aquesta entrada als play-off. I també a l'ACB, el Bàsquet Girona ha anunciat aquest mateix matí el fitxatge del base californià Gabe York, Gabriel York, de 31 anys, que firma fins a final de curs per suplir la baixa del base, també nord-americà, Kenny Cherry, lesionat de gravetat diumenge passat i que és per el que queda de temporada. I parlant de bases, i encara a l'ACB, ahir us explicàvem la renovació del director de joc d'un Baxi Manresa, que ara es troba en un dels millors moments de la temporada, el base Dani Pérez, que allargarà la seva vinculació amb el club del Bages dues temporades més, fins al juny del 2026. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El base de l'Hospitalet complirà 7 temporades del club bagenc i tindrà l'oportunitat d'allargar el seu rècord com a màxim assistent de la història del bàsquet Manresa. El base català va arribar procedent del Guipúscoa Bàsquet el 2019 i fa 5 temporades que està a Manresa. Diu que arribar a un acord amb el club per renovar ha estat molt fàcil, que se sent un Manresa més i és ambiciós de cara a les pròximes temporades.
Hem aconseguit, dels 5 anys que porto aquí, 3 hem competit a Europa, i espero l'any que ve tornem a jugar a Champions. Sobretot això, no, veure el congost ple cada partit, no? Jo crec que és la victòria més important del club. Intentar ajudar a tots els jugadors que vinguin, a l'entrenador que tinguem, i bueno, intentar, doncs, això, ser una mica el veterano de l'equip i ajudar en tot el que pugui.
La renovació de Pérez deixa la següent situació contractual. Només hi ha 4 jugadors, incloent el base català, que tenen contracte per la temporada vinent, i són Sagnia, Jou i Marcis Steinbergs. La resta, fins i tot l'entrenador Pedro Martínez, no tenen vincle amb el club més enllà del pròxim 30 de juny.
Gràcies, Pol. Això pel que fa a l'ACB. A l'Eport, l'ICG Força Lleida afronta una setmana important, amb 2 partits després de guanyar la setmana passada a Valladolid, de 25 punts, i assegurar-se d'aquesta manera ja el play-off d'ascens a aquesta màxima categoria del bàsquet estatal. Més detalls de UAU Lleida Ràdio amb el Rubén Ramos.
Deixant enrere la victòria, els de la Terra Ferma afronten una setmana esportivament carregada amb dos partits més. Dimecres a la pista del Betis i diumenge rebent la visita de l'Alacant al Barris Nord. L'entrenador dels Bordeus, Gerard Encuentra, afirma que l'equip es troba amb energia positiva i és conscient de la responsabilitat que recau sobre el cos tècnic a l'hora de preparar aquesta setmana.
Amb energia positiva, no?, per la victòria, per com va anar, i sí que és cert, doncs, que a nivell de càrrega nosaltres, els entrenadors, hem de fer una bona planificació, bon treball, i bueno, doncs ens toca un viatge llarg, no?, a Sevilla, i després, doncs, bueno, contra dos rivals doncs que físicament, doncs, ens exigiran molt.
El tècnic del Força Lleida detalla que hi ha coses que no poden controlar, com el calendari de partits, i que han de saber gestionar-ho. No es volen desgastar i saben que han de treballar fort.
Hem de saber gestionar-ho, però és que el calendari és així, aquestes coses sempre ho diem, no les controlem. Llavors, tot el que no depengui de nosaltres i que no puguem controlar, doncs no ens volem desgastar ni mig segon, no? I a treballar fort avui, demà, un viatge, no? I a veure si som capaços de treure una bona versió contra el Betis.
L'ICG Força Lleida encararà la 29a jornada situat a la 5a posició, amb 20 victòries i 8 derrotes, mentre que el Betis està 9è classificat amb un 13-15.
Parlem ara d'hoquei patins. El noi ha confirmat aquest mateix matí la renovació d'una altra de les peces clau de l'equip, Toni Salvador, que se suma a Blai Roca, Ivan Morales, Xavi Costa i Humberto Méndez, que també continuaran l'any que ve a l'equip de la noia. Tot això en una setmana clau, això sí, per al Barça d'hoquei patins.
Aquest dijous, 11 d'abril,
volem intentar la remuntada. Ho donarem tot a la pista.
Però ens necessitem, més que mai.
Volem escoltar els vostres càntics.
Volem sentir la vostra escalfor.
Entre tots ho podem fer.
Fem que aparegui la màgia del Palau.
Aquest dijous, com sentíem els blaugranes, el Barça d'Edu Castro s'enfrontarà, haurà de remuntar al Palau, apel·lant a la màgia, com sentíem, el 4-1 en l'anada de l'anada de Lisboa contra l'Sporting de Portugal en l'eliminatòria de quarts de final de la Champions masculina, si vol ser a les semifinals, a la Final Four d'aquesta competició, aquesta màxima competició continental. Recordem que el Barça és l'únic equip català que queda viu en aquesta Champions. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada a l'hoquei Lliga masculina, que cap de setmana el més votat ha estat el de Martí Casas, del Reus Deportiu, en la victòria del seu equip contra el Liceo, amb el 46% dels vots, per davant de les dianes de dos jugadors del Barça, Joao Rodríguez i Sergi Llorca, en la golejada del Barça, com deien, contra el Caldes, i d'Àlex Rodri del Voltregà, en el triomf dels usonencs contra el Sant Just. I abans d'acabar, un parell de punts a waterpolo. Aquest vespre es disputa un duel decisiu de cara a la permanència a la divisió nord masculina. A partir de 8:45 del vespre s'enfronten Club Natació Catalunya i Club Natació Rubí en un duel pendent de la 18a jornada. I en categoria femenina, aquest mateix migdia ha tingut lloc el sorteig de la Copa del Rei, de la Reina, volíem dir, que es disputarà a Can Llong, a Sabadell, del 3 al 5 de maig. Els enfrontaments a quart són el Sant Andreu Barceloneta, el Terrassa Lleida, el Catalunya Mataró i el Sabadell Mediterrani. Sabadell i Mataró, finalistes de l'última edició de la Champions, es creuarien, per tant, a semifinals en cas de triomf dels seus respectius inaugurals, dels duels inaugurals. I un últim punt, en pàdel, Tarragona vol consolidar-se en el món del pàdel, amb un nou torneig màster que comença el 15 d'abril i finalitzarà amb una gran festa a la plaça Verdaguer el 8 de juny. Regió de Tarragona, Irene Urbistondo.
Tarragona vol consolidar-se en el món del pàdel amb el nou torneig Master Pàdel, que comença el 15 d'abril i finalitzarà amb una gran festa a la plaça Verdaguer el dia 8 de juny. Les pistes del Serrallo, Sant Salvador i del Club Gimnàstic de Tarragona són les instal·lacions on es jugaran la major part dels partits. El gran atractiu del torneig és la gran pista portàtil que s'instal·larà a la plaça Verdaguer de l'1 al 8 de juny. El conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament, Berni Álvarez, explica quina és la intenció de portar en un espai tan singular aquesta infraestructura.
No només pel fet de que es pugui competir aquesta vessant competitiva, sinó també aquesta part social de que estem preparant moltes activitats aquella setmana que la pista estigui aquí. Activitats amb els col·legis, activitats amb clubs, activitats amb tot tipus de col·lectius, perquè se sentin dintre del que és el tour, se sentin dintre del que és l'activitat del pàdel a la ciutat i, bueno, i que sigui també una mica una festa final després del torneig, no, del tour, que és la primera vegada que fem.
Aquí es disputaran les semifinals i finals del circuit, però en les hores prèvies als partits la pista s'utilitzarà per fer altres activitats lúdiques, com per exemple exhibicions de pàdel adaptat i fins i tot algun partit entre celebritats i reconeguts jugadors professionals de pàdel. Aquesta iniciativa, anomenada Fem Pàdel, Fem Esport, Fem Tarragona, que impulsa la botiga Pàdel Nuestro Tarragona i en col·laboració amb Tarragona Esports, busca també fomentar aquest esport entre jugadors de tots els nivells. Hi ha fins a 5 categories masculines i femenines per participar des d'amateur fins a més professional. L'organització veu amb bons ulls el ritme d'inscripcions i esperen poder arribar a les 400. Oh, what a feeling. Look what
we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena. Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Burning, but nobody's at home. There's a new day dawning as a cold.
Bon dia i bon dimarts, 9 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 9 d'abril, avui arrenquen els quarts de final de la Champions masculina de futbol amb un clàssic ja europeu dels últims anys com és el Real Madrid-Manchester City al Santiago Bernabéu amb el retorn de Pep Guardiola al Bernabéu. Tot seguit escoltarem el tècnic de Santpedor en la prèvia d'ahir d'aquest primer partit de quarts de final. Avui també es disputa l'Arsenal-Bayern de Múnich i demà serà el torn del Barça, un Barça que ja és a París, ja està arribant a París per disputar demà, com dèiem, aquesta anada dels quarts de final al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ara mateix està parlant Luis Enrique, mirarem d'escoltar tot seguit en la roda de premsa prèvia. Aquesta tarda ho farà Xavi Hernández i també el defensa blaugrana francès Jules Koundé. Avui molt futbol, però també bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja és a París per disputar demà l'anada dels quarts de final de la Champions masculina.
Doncs així és, els blaugranes han viatjat amb Christensen ja recuperat dels seus problemes físics, però també Pedri i De Jong, encara sense l'alta mèdica. El neerlandès, això sí, té opcions de ser fins i tot titular demà al Parc dels Prínceps. Fins i tot ha viatjat amb l'equip Gavi, lesionat de llarga durada, a més de juvenils, Marc Casado, Héctor Fort i Marc Guiu, el tercer porter, Ander Astralaga, i els habituals, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'únic que s'ha quedat a Barcelona, continua amb el seu procés de recuperació, és Alejandro Valde.
Demà a les 9 aquest PSG-Barça, a l'anada dels quarts de final. Demà escoltarem Xavi Hernández i Jules Koundé, que compareixen ja des de París aquesta tarda en roda de premsa. I ara ho fa el tècnic de l'equip francès, un també ex del Barça, com Luis Enrique.
En una entrevista als mitjans del club, l'asturià admet que és una eliminatòria complicada per a ell per fet d'enfrontar-se al Barça, però que alhora és un al·licient per fer-ho bé i seguir endavant a la Champions. Serà la primera vegada que Luis Enrique s'enfronti al Barça després de deixar-lo al 2017.
Demà a les 9, com dèiem, aquest PSG-Barça. També demà jugarà l'Atlètic de Madrid Borussia Dortmund. Avui arrenquen els quarts de final amb un Real Madrid-Manchester City.
Serà un nou retorn de Pep Guardiola al Bernabéu, que té la intenció de repetir el guió de l'any passat després d'eliminar els blancs a semifinals per acabar guanyant la Champions. També avui, a la mateixa hora, a les 9, s'enfrontaran a Londres l'Arsenal i el Bayern de Múnich.
I tot això amb una amenaça, presumptament, d'estat islàmic per als partits d'avui i demà.
Mitjans no oficials, afins als jihadistes, han compartit imatges en què s'amenaça els estadis on es disputaran els duels d'anada dels quarts de final de la Champions masculina. Dos d'ells a Madrid, al Bernabéu avui i al Metropolitano demà. Segons el govern espanyol, gairebé 3.200 efectius entre policies, protecció civil, bombers, Creu Roja i vigilants de seguretat formaran part del dispositiu dels dos partits a la capital espanyola.
En categoria femenina també avui juga la selecció espanyola.
El combinat estatal afronta aquesta tarda a Burgos el segon partit de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve. A la concentració, que divendres passat va golejar Bèlgica per un contundent 0-7, hi ha tres catalanes, Laia Alexandri, Ona Batlle i Alexia Putellas, a més de les blaugranes Irene Paredes, Mariona Caldentei, Salma Parayuelo i Vicky López.
Per cert, encara en clau Barça femení, avui s'ha fet oficial que l'estadi de la Romareda, Saragossa, acollirà la final, finalment, de la Copa de la Reina entre el Barça i la Reial Societat de la catalana Natàlia Arroyo, prevista per al 18 de maig. En bàsquet, el bàsquet Girona ha fet oficial aquest matí un nou fitxatge, el de Gabe York.
El base californià substituirà el també nord-americà Kenny Cherry, lesionat de llarga durada i que es perdrà el que queda de temporada. York, d'un metre 91 centímetres d'alçada i 31 anys, arriba de l'Ignite de la G-League, la lliga de desenvolupament de l'NBA, i té experiència a Europa, amb les lligues italiana, alemanya, grega, francesa i israeliana.
I a la penya, i us ho explicàvem, la deu de Carles Duran, que ja tindria substitut.
Segons avançava ja ahir el company de Ràdio Ciutat de Badalona, en Xavi Ballesteros, Dani Miret serà qui agafarà la regna signes de la penya un mes abans del previst. La decisió ja estaria presa des de fa setmanes, però l'intenció era fer-ho a l'estiu i l'adeu abans d'hora de Carles Duran l'hauria precipitat. Dani Miret és un entrenador de la casa que ha dirigit equips de la base i ha estat vinculat al Prat.
En waterpolo avui s'ha sortejat els encreuaments de la Copa de la Reina, que es disputarà a Canyón, a Sabadell, el 3 al 5 de maig.
Els enfrontaments de quarts de final són els següents: Sant Andreu Barceloneta, Terrassa Echeide, Catalunya Mataró i Sabadell Mediterrani. Sabadell Mataró, finalistes de l'última edició de la Champions, es creurien a semifinals en cas de triomf als seus respectius, volíem dir, duels inaugurals.
I en categoria masculina, encara en waterpolo, avui es disputa un duel decisiu de cara a la permanència.
A dos quarts de 9 del vespre s'enfrontaran a Cantó del Club Natació Catalunya i el Club Natació Rubí, dos dels equips implicats en la lluita per evitar el descens. Es tracta d'un partit pendent de la lluitera jornada d'aquesta divisió d'honor masculina. El club rubinenc ha convocat l'afició, fins i tot un bus que anirà des de Can Rosés, des de Rubí, fins a Barcelona per donar suport a l'equip rubinenc.
El seguirem i us explicarem demà, evidentment, el resultat aquí a l'enjoc. En hoquei patins ja coneixem els horaris de la Final Four de la Europe Cup masculina, que es disputa aquest cap de setmana a Igualada.
Amb dos equips catalans que buscaran ser a la final, l'anfitrió, l'Igualada Rigat, i el vigent campió, el Voltregà Ester Motor. Els igualadins jugaran la primera semifinal dissabte 13 d'abril contra el Sarsana a les 4 i 5 de la tarda, mentre que els osonencs s'enfrontaran a un altre equip italià, el Folonica, a 3 quarts de 7 de la tarda. La final es disputarà l'endemà, diumenge 14 d'abril, a les 12 del migdia, també al pavelló de les Comas.
En esquí de muntanya, aquest mateix matí Oriol Cardona no ha pogut lluitar a la final de la Copa del Món a Cortina d'Ampezzo.
El banyolí ha estat l'últim a la final, tot i patir i partir com un dels favorits. De fet, Cardona ha guanyat aquesta temporada dues proves de la Copa del Món d'Sprint, competició que serà olímpica a partir dels propers Jocs d'hivern, i arribava amb opcions matemàtiques de proclamar-se campió.
I un dia a punt, no marxem de Banyoles, perquè la capital del Pla de l'Estany acollirà de nou el Mundial de Marató de Piragüisme.
La Federació Internacional de Piragüisme ha donat a Banyoles l'organització com a única seu del campió del món de marató del 2028. L'Estany de Banyoles ja va ser el marc de les proves de rem dels Jocs de Barcelona. El 2010 s'hi va fer el mateix Mundial amb la medalla de plata per al català Albert Coromines en el K2. Fem tàndem, binomi, amb Jorge Alonso.
Ladies and gentlemen.
Dimarts 9 d'abril, 7 minuts passant a 2:15, comencem parlant de futbol. Avui arrenquen els quarts de final de la Champions masculina amb un clàssic europeu dels últims anys, com el Real Madrid-Manchester City, el Bernabéu, en el retorn de Pep Guardiola a l'Estadi Blanc. I ara en parlarem, escoltarem el Dani de Santpedor, però abans ara tenim en roda de premsa Luis Enrique, l'entrenador del PSG, ex del Barça també, rival dels blaugranes demà en l'eliminatòria de quarts de final. Escoltem.
Ha sido en el 99% de las veces favorable a los intereses de mi equipo. Por eso he sido tan rotundo en la anterior contestación. Y si miráis los números, no es una opinión. Números. Basado en una estadística real que puedes mirar. Eso no son datos. O sea, no es opinable. Son datos.
Hola Luis, Clara, TNT Sports Brasil. Quería te preguntar un poco más sobre la presión, porque en otros años en PSG tenía una presión muy grande. Y ahora está diciendo, bueno, la presión es el Barcelona, que es campeón de la Champions y todo más. ¿Cuánto esto mentalmente puede ser un vantaje para el PSG este año?
Yo creo que la política del club ha cambiado claramente esta temporada y lo habéis podido ver en la salida de jugadores que habían sido leyendas y jugadores muy importantes del club. Ahora mismo eso ha cambiado y ha rotado totalmente a una línea diferente. Por eso estoy también aquí en este cargo. Claramente concordaban las dos ideas hacia donde queríamos ir y a partir de aquí yo simplemente pongo sobre el papel una situación en la que creo que no es positivo cargar de presión a un equipo que ha ganado 0 veces la Champions.
Ara estem escoltant Luis Enrique en directe, ara mateix en la prèvia d'aquest PSG-Barça de demà, l'exentrenador del Barça, que s'enfrontarà per primera vegada al conjunt blaugrana com a entrenador després de deixar-lo el 2017, sí que ho va fer abans amb equips com el Celta i la Roma, els equips que havia entrenat abans d'arribar al Barça, amb qui, recordem, va guanyar l'última Champions del club blaugrana l'any 2015, l'última Champions masculina, evidentment. Un Luis Enrique que s'enfrontarà, com dèiem, per primera vegada demà i va aconseguir una entrevista als mitjans del club francès en què admetia que aquesta eliminatòria era especial per ell i que també assegurava que una de les claus de l'eliminatòria serà qui pugui tenir més la possessió de la pilota.
El partido lo va a ganar los jugadores, el partido lo va a ganar el equipo que sea capaz de tener más el balón y el equipo que sea capaz de ser más eficiente en los momentos importantes de la eliminatoria, y nuestro objetivo está claro. No vamos a especular, vamos a intentar dominar al Barcelona aquí y allí y utilizar nuestras armas. Si en algún momento no tenemos la posibilidad de tener el balón, ser capaces de defender también sin el balón y de generar problemas al rival. Pero no lo van a ganar esta eliminatoria los entrenadores, lo ganarán los equipos, los jugadores, y creo que va a ser una gran eliminatoria.
Pel que fa al Barça, l'equip ja ha viatjat cap a París amb tots els jugadors disponibles, excepte Gavi, que també ha acompanyat l'equip, i Valde, l'únic assecat a Barcelona, continuant amb el seu procés de recuperació. També han viatjat Christensen, ja amb l'alta mèdica, i Pedri i De Jong, encara sense l'alta, però amb possibilitats de jugar, dubtes fins a última hora. A més, també hi seran els juvenils Marc Casado, Marc Guiu i Héctor Fort, a més del porter Ander Estralaga i dels habituals Lamine Yamal i Pau Cubarsí. Aquesta tarda, un quart de set, la roda de premsa prèvia de Jules Koundé i Xavi Hernández, que escoltarem demà al més destacat del que han dit d'aquí a l'enjoc en la prèvia d'aquest PSG-Barça. Demà a les 9, al Parc dels Prínceps de París, aquest PSG-Barça, anada dels quarts de final de la Champions masculina. També demà es disputarà el duel d'anada de l'eliminatòria entre el Borussia Dortmund i l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, on sortiria el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. I avui renca en aquests quarts de Champions amb un clàssic europeu dels últims anys, com deien, com el Real Madrid-Manchester City, amb el retorn de Pep Guardiola al Bernabéu. El tècnic de Santpedor, que admetia ahir a la roda de premsa prèvia que guanyar la Champions l'any passat va ser alliberat pel club que defensa, més enllà d'haver eliminat el Madrid a semifinals.
Alliberadora va ser guanyar la Champions. El Madrid ja l'havien guanyat fa 2, 3 o 4 anys, l'any del Covid, i ja el vam eliminar i no vam guanyar la Champions. Per tant, no és alliberadora. Alliberadora és quan la guanyes. I això sí que ho va ser. I, evidentment, per guanyar la Champions has de guanyar el Madrid, el PSG, els grans equips d'Europa. Si no, no la pots guanyar.
Un Guardiola que també reconeixia que sempre era especial jugar al Bernabéu, però que ja s'hi anava acostumant.
El partido será distinto, esto por supuesto. Primero porque es el primer partido de ida, y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas ir porque ya no hay vuelta. En el primero siempre uno especula más. Intentaremos especular lo menos posible sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa. No es la primera vez. No digo que es una rutina, pero no es la primera vez. Es la primera vez cuando ya como jugador viene muchas veces y como entrenador también. Siempre es especial. Bernabéu, Camp Nou, cuando vas a la Allianz Arena o vas a estos campos, siempre Anfield, todos estos Old Trafford, todos estos campos, cada vez que vas son especiales, pero ya hemos venido muchas veces.
Un Guardiola que va tornar a elogiar el Madrid i el seu entrenador, Carlo Ancelotti. També li van preguntar sobre la influència del Barça en 4 dels 8 entrenadors dels equips de quarts de final d'aquesta Champions. Arteta, a l'Arsenal, Luis Enrique, al PSG, el mateix Xavi i ell al City.
No lo sé. Miquel estuvo un pelín menos en la Academia en Barcelona. Miquel viajó rápido a otros países, a Escocia, a Francia. Pero sí que es verdad que Xavi, Luis Enrique y mío, yo puedo hablar por mí, la influencia de Barcelona fue muy, muy grande en mi formación en el campo y sobre todo ahora como entrenador. Pero el viajar a Alemania, ahora estar en Inglaterra, no soy el mismo cuando estaba en Barcelona. He aprendido muchísimo de las dificultades que cada liga te ponen y el tiempo, la experiencia te da esto, conocer más cosas. Pero la influencia del Barça en mí es todo, ha sido todo.
L'últim precedent, empat a 1 l'any passat, en l'anada de les semifinals amb el City sentenciant l'eliminatòria de la tornada a casa, en aquest Madrid-Manchester City. Avui a les 9, al Santiago Bernabéu, aquesta anada de l'eliminatòria. També avui es disputarà, també a les 9, l'Arsenal d'Arteta s'enfrontarà a Londres contra el Bayern de Múnich. Encara en futbol, aprofitem per repassar l'actualitat d'alguns dels equips catalans a la primera, segona i tercera federació masculines. A la primera federació, de fet, tenim dos equips catalans a la part alta de la classificació, en la lluita per pujar a segona. El Barça Atlètic és segon a 3 punts del líder, el Deportivo de la Corunya, i el Nàstic tercer a 4 dels gallecs i amb un punt menys que el filial Blaugrana. Un Nàstic que deixa una dada espectacular. És l'equip menys golejat de tots els de primera, segona i primera federació masculines, havent encaixat només 18 gols. El que menys gols ha encaixat, diríem, de 82 equips del futbol d'elit de l'estat espanyol en 31 partits. I a la segona federació també tenim 4 catalans que jugaran l'ascens directe i el play-off al grup 3 per pujar, en aquest cas, a la primera federació. Un d'ells és el Lleida Esportiu, que cap setmana va tornar a guanyar amb els jugadors menys habituals per les nombroses baixes que tenia. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Fa unes setmanes ja vam destacar que la banqueta del Lleida Esportiu havia millorat respecte a l'inici del curs 23-24, no només pel que fa a quantitat, sinó també pel que fa a qualitat. I és que jugadors com Javi Robles o Joao Vigario començaven a comptar amb minuts importants amb la samarreta blava i s'havien guanyat la confiança de l'entrenador Ángel Villadero. Aquest cap de setmana, Andrats es va tornar a veure una situació semblant, tot i que el Lleida Esportiu no comptava amb homes importants com Xuli, Montero o el propi jugador portuguès citat anteriorment. El vestidor blau va fer una passa endavant, sobretot a partir d'homes com Pol Muñoz, que arribava a principis de març, Javi Soto, apartat per problemes físics en les últimes setmanes, o Musa Issa, que ha viscut una pèrdua important de protagonisme en les últimes setmanes. El tècnic cántabre Ángel Villadero parlava d'aquests recursos amb els quals compta en aquests quatre partits que li queden a la temporada.
Son jugadores que van entrando en el equipo y eso es muy bueno porque, aunque ya va quedando poco de liga, bueno, pues ahora mismo aquí al final puede pasar de todo, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido grandes lesiones, pero mirad, esta semana hemos tenido que venir contra jugadores menos que eran habituales y bueno, eso habla de que tenemos recursos, eso es bueno.
Dissabte, Muñoz va entrar al minut 60 quan el partit es trobava 1-2 a favor dels lleidatans. Soto i Musa van entrar al minut 77 amb el 2-3 al marcador.
Gràcies, Sergi. Recordem que només hi ha 3 punts entre el primer i el que és el Badalona Futur i el cinquè. Ara mateix la Unió Esportiva Sant Andreu en aquesta part alta del grup 3 de segona federació. I a la tercera federació, el grup català, el 5, continua la lluita per la permanència amb 3 equips, repitent que Vilafranca i Castelldefels, amb més números que la resta per jugar l'any que ve a Lliga Elit. Un Vilafranca que ja va patir molt per mantenir-se la temporada passada i que després de la derrota de diumenge a Can Anglada contra Sant Cristóbal, un rival directe, té la salvació ara mateix a 5 punts. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Se li complica encara més l'empresa al Futbol Club Vilafranca, ja a 5 punts de la salvació, de la permanència, al grup 5 de la tercera federació. Tot després de la derrota per 3-2 al camp del Sant Cristóbal. L'equip, tot i anar perdent des del primer minut de partit, després del gol d'Ayeray, va capgirar la truita amb gols de Dani Rubio al minut 22 i de Toni Conill al 40. Encara amb 1-2, el Vilafranca reclamava la validesa d'un gol que no va pujar al marcador, va ser anul·lat i que hagués canviat el signe del partit. Just abans del descans, Abde situava l'empat pels locals. Amb 2-2, al segon temps, el Sant Cristóbal va certificar el triomf gràcies a un gol de l'incombustible Federico Piovacari. Escoltem el tècnic del Futbol Club Vilafranca, Carles Moya.
La salvació passa per sumar de 3 en 3 cada partit. D'acord? Sabem que és molt difícil, però mentre hi hagi l'opció, nosaltres ho treballarem. Vull dir, ja vaig dir, la setmana passada també vaig comentar, vull dir, encara que haguéssim guanyat fins a l'últim minut de l'últim partit, ens tocaria treballar fort i estaríem en perill. Per tant, avui segueixo pensant el mateix. És una llàstima, se'ns en van 3 punts, però la setmana que ve no toca res més que intentar treure'ls.
Aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, partit a casa contra el Badalona, quart classificat. El Vilafranca, penúltim amb 28 punts, ja té la permanència a 5. L'objectiu comença a escapar-se i per davant només queden 6 jornades.
Gràcies, Eric. I ja tenim millor gol de la jornada del futbol català aquest cap de setmana. El més votat ha estat el d'Albertito, de la Unió Esportiva Sant Andreu, a la segona federació, amb pràcticament el 57% dels vots, per davant de les dianes de Baba Canuté, del Banyoles, de Primera Catalana, del llançament de falta de Yeray del Sant Cristóbal, precisament en aquest Sant Cristóbal 3, Vilafranca 2, a la tercera federació, i el d'Omar Damba, del Granollers a la Lliga Elit. Recordeu que podeu votar cada setmana, cada dilluns, el millor gol de la jornada del futbol català al nostre compte d'X a Twitter, on també podeu recuperar els gols. Ara mateix els podeu anar a veure al nostre compte d'X, com dèiem, a Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, segons avançava ja ahir el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros, Dani Miret agafarà les regnes de la penya un mes abans del previst. La decisió ja estaria presa des de feia setmanes pel director esportiu Jordi Martí, però la intenció era fer-ho a l'estiu i la deu abans d'hora de Carles Durant per canviar la dinàmica l'hauria precipitat. Dani Miret és un entrenador de la casa que ha dirigit equips de la base i ha estat vinculat al Prat i que serà l'encarregat, per tant, d'afrontar el repte de classificar si pot ser el Joventut per als play-offs pel títol de l'ACB o, en tot cas, acabar la temporada del millor possible. Ahir també a l'ACB, el Bàsquet Girona ha anunciat aquest mateix matí el fitxatge, un nou fitxatge del base californià Gabe York, Gabriel York, de 31 anys, 1,91 d'alçada, que firma fins a final de curs per suplir la baixa del també nord-americà Kenny Cherry, lesionat de gravetat al genoll diumenge passat i que esperarà el que queda de temporada. I encara en bàsquet, baixem fins a Le Plata, perquè aquesta setmana arrenquen els play-offs d'ascens a la Lliga Leport, amb tres equips catalans per disputar-los, el Sant Feliuenc, el Salou i precisament el filial de la Penya, el Prat. El Prat Ràdio, Miriam Roures.
Aquesta setmana arrenquen els play-offs de la Lliga Le Plata amb els partits d'anada de la primera eliminatòria. Han guanyat tres conjunts catalans en la promoció d'ascens, el Salou, el Sant Feliuenc i el Club Bàsquet Prat. El conjunt pretén com a tercer classificat de la Conferència Est s'enfrontarà en aquesta primera ronda a l'Algesires, equip que ha acabat en la setena posició en la Conferència Oest. Els Potalova arribaran a l'inici del play-off després de la victòria en la darrera jornada a la pista del Benicarló. Per la seva banda, l'Algesires derrotava l'Almansa per tancar la fase regular. Ha estat setè classificat després d'una lliga amb dues cares. Set derrotes seguides per començar la temporada i canvi d'entrenador, i després una segona volta del campionat amb 8 victòries i 5 derrotes. Un rival, a més, fort a la seva pista, on en el segon tram només ha perdut amb els dos primers classificats, el Zamora i el Morón. De la importància del partit d'anada en parla el tècnic dels pretencs, Albert Canyelles.
Algeciras és una pista complicada. És un equip que té bons jugadors, que va començar doncs, amb mala dinàmica, però que la segona volta l'ha fet molt bona, i no hem de pensar més enllà del primer partit. Fer el millor partit possible, treure un bon resultat, no especular, i a partir d'aquí veurem. Evidentment, doncs, si les coses no ens surten bé, tindrem una segona oportunitat a casa, i si ens surten molt bé, doncs, ho haurem de refrendar també a la nostra pista.
Les eliminatòries d'aquest play-off són a manada i tornada, per tant, es té en compte els punts aconseguits en els partits. El Prat afrontarà l'inici del play-off amb la recuperació del nord-americà Tyler Cartaino i també la presència d'Eduard Kess absent en l'últim partit de Lliga i a l'espera de poder disposar del pivot portuguès Rubén Prey.
Gràcies, Míriam. I pel que fa als salouencs, són ambiciosos després d'una temporada històrica, la que han fet també, com dèiem, a Le Plata. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
El Club Bàsquet Salou posa punt i final a la Lliga regular, aconseguint el seu millor registre de la història. Els salouencs es van imposar per 101-90 al Sant Antoni i van assolir la quarta plaça de la classificació a la darrera jornada. Un resultat històric per un equip que enguany posava l'objectiu en novament salvar la categoria, però que ràpidament canviava les seves aspiracions per mirar ben amunt. Ara és el torn del play-off de Sense Leport. Només tres eliminatòries hauria de superar el club de la Costa Daurada per pujar de categoria. La primera prova serà davant el Ciutat de Huelva. El segon entrenador del Club Bàsquet Salou, Marc Fuentes, valorava així el rival d'aquests vuitens de final.
Es difícil decir qué puede pasar porque tenemos que estar muy bien sobre el primer partido. Vamos a ese partido a Huelva, que es el primero que tenemos que atacar y con muchas ganas intentar sacar la mejor versión como partido de hoy, las mejores sensaciones y volver con la, no tranquilidad, pero con la seguridad que lo podemos sacar adelante.
Els andalusos han finalitzat la temporada amb el mateix balanç que els salouencs, 14 victòries i 12 derrotes. L'eliminatòria 80 minuts es disputarà primer al Palau d'Esports Carolina Marina aquest dissabte i diumenge vinent serà la tornada ja a terres tarragonines.
I en hoquei patins, el noi ha confirmat aquest mateix matí la renovació d'una de les peces clau de l'equip, Toni Salvador, que se suma a Blai Roca, Ivan Morales, Xavi Costa i Humberto Méndez, que també continuaran l'any que ve a l'equip de la capital del Cava. El noi que es manté segon a l'hoquei Lliga, només per darrere d'un intractable Barça. Ràdio Sense Adorní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. El noi continua amb pas ferm en la Parlem Hoquei Lliga, trenant una temporada brillant i en una segona posició que ostenta des de fa mesos. Per davant, només un Barça intractable amb 62 de 69 punts possibles. Els sadorinencs, a 3 jornades pel final de la fase regular i amb 47 punts, 6 per sobre del seu perseguidor, el Liceo, ja s'han guanyat el bitllet per jugar als play-off pel títol entre els 3 primers. Ribes, Sant Just i Liceo seran els últims esculls d'un Noia que vol tancar la fase regular amb el nombre més gran possible de punts i també amb la millor imatge, tal com explica el seu tècnic Pere Vàries.
Ens queden 3 jornades, el nostre objectiu és acabar segons de la fase regular. Penso que seria un premi bestial per la història del club, per qui, per què som, per qui som. i a més ens posaria en una bona posició de cara a l'inici dels play-off. I després, doncs, que si no vaig errat, això garantiria que l'equip pogués jugar directament la Lliga de Campions de l'any que ve i la Supercopa d'Espanya. Per tant, penso que el premi és prou bo com per no deixar de lluitar fins a l'últim moment, no?
Enmig d'aquesta bona dinàmica, el club ja ha confirmat la renovació de 5 de les peces clau de l'equip. Blai Roca, Ivan Morales, Xavi Costa, Humberto Méndez i Toni Salvador, aquest últim confirmat avui mateix, que se sumen a la baixa també anunciada del tècnic Pere Bàries.
Gràcies, Eli. I abans acabar, un parell de punts de waterpolo. Aquest vespre es disputa un duel decisiu de cara a la permanència a la divisió d'honor masculina. A partir de 8:45 del vespre s'enfronten el Club Natació Catalunya i el Club Natació Rubí en un duel pendent de la 18a jornada. Com dèiem, el Catalunya té 14 punts, és tercer per la cua, el Rubí té 16, amb 2 punts més, i per tant de guanyar avui s'asseguraria molt la permanència. I en categoria femenina aquest mateix matí ha tingut lloc el sorteig de la Copa de la Reina, que es disputarà a Can Llong, a Sabadell, del 3 al 5 de maig. Ens omplia des de Ràdio Sabadell l'Anna Clara. Bon dia.
Bon dia. Aquest matí ha tingut lloc a la piscina de Can Llong el sorteig de la presentació de la Copa de la Reina de Waterpolo. La Finet Works Aquàtics de Can Llong, la piscina de l'Astralpool Club Natació Sabadell, serà la seu que acollirà la batalla per aquest títol. Una edició que començarà la primera setmana de maig de 3 al 5 a causa de la coincidència amb el Campionat Europeu i el Mundial que van tenir lloc el passat mes de gener i febrer. Un acte on s'ha pogut conèixer de primera mà quins seran els emparellaments d'aquests quarts de final de la Copa de la Reina. En el quadre 1 de la primera semifinal tenim el Sant Andreu contra el Club Atlètic Barcelona. En el quadre 2 tenim el Terrassa i el Tenerife Cheide. En el quadre 3, corresponent a la tercera semifinal, tenim el Club Natació Catalunya contra Solim Mataró. I com a última semifinal tenim l'anfitrió Astralpool Natació Sabadell contra el Mediterrani. Pel que fa als equips, són els mateixos 8 que van participar en l'edició de l'any passat a Terrassa. I pel que fa al Sabadell en particular, ha tingut un sorteig dur, ja que en les semifinals es trobaria amb el Mataró i en una hipotètica final es trobaria amb el Sant Andreu, l'actual líder de la Lliga.
Gràcies, Anna, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dimarts.